Som-hi pels vents, precisament parlant dels vents de l'assaig. Ens arriba Os Beltran, com sempre, amb lectures atentes i amb música callada, no?
Sí, no gaire despentinat, perquè no hi ha tampoc gaire matèria primera.
Ai, això és... És una broma televisiva, per la ràdio s'entén menys. Sí, no, està perfecte. Sí. Tot bé?
Tot bé, tot bé. Hem començat amb aquesta música de Montpou, amb aquestes reverberacions de campanes. Després explicarem el per què. Bé, de fet, ho expliquem una mica ara, o ho diem ja ara. I és que el llibre que comentem és l'últim assaig d'en Raül Garrigasait, La roca i l'aire, art i religió de Llull a Tàpies. És el número 100, és el llibre número 100 de la col·lecció Assaig de Fragmenta, de manera que potser s'imposa d'entrada una felicitació, l'enhorabona a l'Ignasi Moreta, a l'Anna Ponsoda, a la gent de l'editorial, que van començar l'any 2007 amb un llibre que encara recordo, Escletxes de realitat, del Xavier Meloni, un gran, gran llibre, i des de llavors han tret coses molt bones, eh? Mercè Eliade, en fi, ara no en farem una relació exhaustiva, però sí que parlem amb més detall d'aquest últim llibre d'en Raül Garrigasait, que ja havia publicat en aquesta mateixa col·lecció La Ira, i en aquest cas és La roca i l'aire, i s'hi torna a manifestar, aviam com ho diríem, aquesta mena de resistència a la modernitat, o, per ser més exactes, a una certa idea de modernitat. És allò que ja havíem trobat, per exemple, al fons de novel·les com Els estranys o Profecia, i que també es troba al Gos cosmopolita i altres espècimens més, a La ira mateix, al País barroc, que són alguns dels seus assajos, no? És a dir, aquesta impugnació fins a un cert punt d'una certa idea de modernitat, i també una vindicació d'aquestes forces instintives, farèstegues, furioses, una mica caòtiques, però plenes d'això, de sexualitat, de petit, aquestes forces taumatúrgiques, en fi, podem dir de diverses maneres, i sempre el Raül Garrigasait ho dirà millor que no pas nosaltres. Fins i tot també em sembla que hi ha una certa voluntat provocativa, quan ens diu quasi d'entrada, que un dels possibles inicis de la modernitat és quan Thomas Hobbes va afirmar que com menys ens domina la superstició, més obedients ens tornem. És una frase que jo la vaig haver de rellegir, fins i tot vaig sospitar d'entrada que hi havia hagut una errata, cosa impossible, Fragmenta, però dius, com menys ens domina la superstició, més obedients ens tornem. Bastant xocant, no? O sigui, diria que el plantejament o la idea més estesa és que la raó ens allibera, que la superstició ens sotmet. De fet, hi ha molta gent que considera que la religió és una mena de fe supersticiosa o, digue-li, irracional, que ens torna mansois o que ens ha tornat històricament mansois. Bé, fins i tot sobre això, en Raül Garrigasait diu en un cert moment, concretament al final del llibre, que a Catalunya ens ha quedat una modernitat mancada i trista. Són paraules textuals perquè hem passat a tenir una mena de fe ingènua en la ciència, la retòrica il·lustrada i la subjectivitat, i ens hem secularitzat d'aquesta manera bruscament i hem deixat de ser allò que havíem estat sempre, o en tot cas tradicionalment, que és catòlics. No? Bé, aquesta no és tant la recuperació de la tradició catòlica, de fet no és això, sinó que es tracta d'una exploració d'aquest fons, ja dic, instintiu, en què es barregen segurament, o costa de distingir el que és religió o espiritualitat i el que és art, i el que fa el Raül és una revisió, altre cop una revisió. Això deu ser significatiu d'alguna cosa, no? És a dir, perquè ja el Toni Sala, doncs, no fa pas gaire, va fer una revisió de la tradició literària catalana. No fa pas gaire, encara menys. I el vam tenir aquí a la Ciutat Maragda, el nostre programa Germà, Cosí, el que sigui, no? Doncs l'Enric Casasses, amb la notícia de la poesia catalana, no? Hi ha com un tornar a la tradició per rellegir-la, per reinventar-la.
Però que hi tornin, a més, amb aquesta motxilla tan ben carregada de textos, de lectures, crítiques, intel·ligents, que tots els noms que has anat dient...
Sí. És... Fins i tot el Raül Garrigasait utilitza un terme que també, altre cop, és paradoxal, modernitat arcaica. Modernitat arcaica. Diu ell que aquesta modernitat arcaica apareix quan la nostra civilització tecnocientífica redescobreix l'experiència arcaica del món. Això què vol dir? Doncs que sentim que estem arrossegant la natura a la catàstrofe, que és culpa nostra, I bé, és que els antics grecs també creien que la terra s'assecava, es tornava eixuta, infèrtil a Tebes, per culpa d'Èdip, que havia mort el pare i que s'havia casat amb la mare, no? És a dir, la natura depèn de nosaltres com nosaltres depenem també de la natura, no? Altre cop tornem a veure la natura i el món com una construcció fràgil, amenaçada segurament per aquesta idea moderna de creixement econòmic, una racionalitat utilitària, i on l'única inèrcia que tenim és la depredació.
De totes maneres, matiso simplement, no amplio més que matiso, perquè efectivament en el cas d'Èdip la percepció és aquesta, però hi ha una Grècia politeista, com tantes altres, en fi, cultures atàviques que atribuïen a tots a determinats mals cataclísmics a una successió de déus, perfectament, no?
Exacte.
Cadascú amb les seves característiques i amb les seves raons, no?
Sí, però
que
moltes
no
vegades...
els humans mortals tenien responsabilitats.
Sí, a vegades eren víctimes els humans, no? De les gelosies entre... Però, si no recordo malament, la guerra de Troia també Zeus l'engega perquè se n'adona que els humans estan fent malbé la Terra, és a dir, que exploten massa la Terra. O sigui, però això ja ens n'anem fins a... Després hi ha una altra idea de cosmos, que és segurament la dels filòsofs grecs, que és el cosmos com un ordre que els humans hem d'admirar i en què ens hem d'emmirallar. Però tot això, aquesta idea, ja no és la nostra, segurament. Vivim amb una angoixa, no?, de que per culpa de les injustícies humanes estem fent malbé la Terra, perquè, repeteixo, la natura depèn de nosaltres i nosaltres depenem de la natura, no? I davant d'això, què? Doncs potser, no sé si ho dic del tot bé, però una vindicació d'aquest fons premodern que es troba amagat, enverdissat una mica per aquí i per allà. I ell, el que ens ofereix, el Raül, en aquest llibre, és una visió panoràmica de la cultura catalana, sí, que posa en relació als medievals, sobretot Llull, també Ausias Marc, que ja és prou modern, Isabel de Villena, amb els plenaments moderns que són Mompou o Tàpies, també Carné, hi ha una relectura del Naví que és esplèndida, abans Maragall, però no només és la cultura catalana, perquè això no tindria sentit. Maragall porta, doncs, a Hölderlin, a Goethe, a Schelling, i posem una miqueta més de música de Mompou. Vinga. I parlem de les campanes de Mompou. D'un gascó que havia posat una foneria al Paral·lel a Barcelona, no? I que de nen s'encantava amb el so de la campana i que, com a músic, en una Barcelona que encara era wagneriana, va renunciar a l'aura de l'artista romàntic i fa el paper del mèdium, de l'oient, la música callada que ve d'aquí, aquesta tensió entre música i silenci que sembla irreconciliable, però on potser s'intueix també el sagrat, on potser s'endivina Déu. El so de la campana, que havia ordenat la vida col·lectiva, però que en el cas de Mompou s'aboca ja a una percepció íntima. De manera que també és un artista que té un peu en la modernitat i un altre peu a un altre lloc, potser en una modernitat altra, no? Però que en tot cas el millor del seu art segurament sorgeix d'aquesta reinterpretació de les arrels. I en Garrigasell també fa una exposició molt interessant sobre Tàpies, que és un altre artista que també té una cama a cada banda, no? És a dir, d'una banda, en un sentit, doncs les seves inscripcions, els seus assajos, els títols d'alguns dels seus quadres, doncs remeten al llenguatge del progrés il·lustrat, no? Això, el progrés, la llibertat, tots aquests ideals, però de l'altra banda també hi ha una insistència, un èmfasi en les arrels arcaiques, en les savieses intemporals, en els arquetips de Jung, en la voluntat de dissoldre el jo, les dualitats, etc. No? De manera que en Mompou, en Tàpies, hi ha la idea que les coses peces que avui tenen més energia expressiva són les que tenen un origen segurament més antic. Això és una mica aquests fils conceptuals que en aquest recorregut de mil anys que fa alguna giragonsa, doncs anem trobant aquí i allà, no? Hi ha coses que són molt, molt interessants, per exemple, sobre la idea de creació i la idea del creador, no? És a dir, nosaltres moltes vegades encara atribuïm al creador unes propietats o uns atributs que semblen els, els dels herois romàntics, no? I que, en darrer terme, remeten al déu del Gènesi. Atenció, que això ho remarca el Raül Garrigasait, del primer capítol del Gènesi, perquè són diferents els déus diversos que van apareixent al Gènesi, no?
Això és perquè són diferents autors, també.
Exactament. Això és curiós, és a dir, el Gènesi que crea ex nihilo, sí, és a dir, el que ho fa amb
del no-res,
no? Del no-res i amb la paraula, és un, és el primer. Però després n'hi ha un altre, que segurament és més antic, que s'hi afegeix, que és el que, a partir del fang, fa el món, fa els humans, fa Adam, Eva. És un déu terrissaire, és un déu artesà. Aquesta idea del creador artesà, o de l'artesà, segurament entra en crisi a partir del 1800. Això ho explica d'una manera molt, molt interessant, no cal dir. També diverses narracions sobre la creació. Hi ha altres fils conceptuals que també apareixen en altres llibres del Raül, no? Localisme, universalisme, una certa revisió, i acabarem això, no?, de la tradició catalana, que m'ha fet pensar també, i potser és inevitable, no, no sé tu si et ressonarà també a l'Enric Casasses, a l'últim Enric Casasses. El llibre del Raül s'acaba amb una coda, amb un lèxic, amb entrades com, per exemple, modernitat arcaica, justament, o món, o inefable, o modernitat, no cal dir, o creu, per exemple, i n'hi ha una altra, ho hem dit de manera atzarosa, que és gnosi. I bé, la idea que el món el va crear un petit déu foll o maligne o ignorant, els càters, en fi, qui vulguis, no? Gibbon, Stuart Mill, Baudelaire, Beckett, i ara llegeixo, diu: la tradició catalana, però, és sostingudament antinòstica, rebrota de la mirada meravellada sobre la terra, del plaer de tornar a donar el nom a cada cosa, de descobrir la veritat acollidora del món. I una mica més endavant: Maragall voldria que el més enllà fos com aquest món que ja és tan formós: Carner, Montpou, Salvat Papasseit, Tàpies, Marçal, tots creuen que res no és mesquí. Hi hauria una excepció, potser Espriu, a la postguerra, diu Garrigasait, però els lectors se n'aparten tant com poden. I acaba: aquest llibre enllaça amb el fil antinòstic, antignòstic, que és l'actitud que m'esforço a cultivar. Però, això està bé, qui podria esborrar totalment en la seva vida la sospita que el món que coneixem no és res més que un error o una il·lusió enganyosa?
Caram, està bé, no, i per pensar-hi, clarament, no? I, efectivament, Capores i Zarda, i això també lliga amb tots els noms que citaves. Molt bé, quina luxe sempre la prosa i el pensament d'en Raül Garrigasait, s'hi posi on s'hi posi, i els camins que prengui, amb un camp d'interès i d'interessos vastíssim, i que, per tant, celebrem que ara, en aquest cas, a Fragmenta hagi tornat amb la roca i l'aire, i que l'Ols Altran l'hagi gaudit i llegit també, com sempre. Gràcies, que vagi molt bé.